continuem parlant d'esport, però no dels esportistes, sinó d'aquells que estan a la grada, les famílies dels joves esportistes de futbol, de bàsquet, que van a veure els partits i que participen de forma molt activa en aquest aprenentatge de tots els valors de l'esport. Per parlar d'aquest tema, ens acompanya Àlex Gordillo, que aquest dijous, a 8:15, va presentar la xerrada El paper dels pares i les mares en el món de l'esport. Àlex, benvingut.
Moltes gràcies.
Per què és tan rellevant el paper del pare i la mare en l'esport quan al cap i a la fi tenim un entrenador, tenim un equip al darrere?
Bueno, els pares i les mares juguen un paper molt important en tot el procés de creixement dels fills. La pràctica esportiva és una pràctica apassionant, molt, molt formativa. I els que ens agrada el món de l'esport i ens dediquem a ell, estem convençuts que és una eina molt educativa. Aquesta eina tan educativa, els pares juguen un paper fonamental. Perquè, parlant dels valors, els valors són aquelles qualitats personals que s'han de transmetre. I per transmetre els valors els hem de tenir. Llavors estem com una mica obligats, no?, a tant els entrenadors estendis, en aquest cas els pares, a transmetre aquests valors al llarg de tota la pràctica esportiva, que és molt apassionant, que és molt emocionant, però que hem d'intentar ser capaços, no?, de transmetre amb aquests nens i nenes que practiquen esport aquests principis relacionats una mica amb els valors del respecte, la tolerància i el joc net.
Aquest tipus de xerrades són necessàries perquè de vegades els pares, les famílies, se n'obliden de que també són... que també transmeten aquests valors?
Sí, els pares i les mares no són perfectes, no? Tenim una mica cadascú les nostres limitacions i els nostres virtuts i els nostres defectes. El que sí seria molt important, des d'aquest punt de vista, és aconseguir que hi hagi una harmonia dels valors en els que es transmeten, per exemple, al club esportiu, l'escola i els pares. Aquesta harmonia jo penso que és fonamental perquè, bueno, valors hi ha de tot tipus i de tota mena, no? I no podem protegir els fills en una bombolla, no? Ells han de ser capaços d'anar trobant una mica els seus. Però aquests treballs relacionats amb pares, tant des de les escoles com des dels clubs, a mi sembla que és molt important per aconseguir aquesta harmonia al voltant de l'entorn i que tots treballem en la mateixa direcció i amb els mateixos valors, cadascú des del seu paper.
Quin és l'actitud que hauria de tenir un pare, una mare, un tiet, un familiar en un camp durant un partit?
Jo penso que l'actitud que hauríem de tenir és que aquella és una pràctica emocionant i el fonamental d'aquella pràctica és l'aprenentatge d'aquests nens i nenes amb una pràctica que a més els agrada i disfruten molt. Ells estan aprenent. Aleshores, hauríem de netejar aquest espai d'aprenentatge de potser algunes actituds o comportaments que potser en un espectacle professional podien, bueno, jo no discutiria si haurien de ser presents o no, però com un espai de formació hauríem d'intentar evitar. Això vol dir que els pares i les mares, els tiets, els familiars, haurien de controlar el nostre comportament i, des del meu punt de vista, netejar aquest espai. Quan parlo de netejar vol dir de tenir una actitud respectuosa, d'animar, d'ajudar, però intentant evitar aquestes crítiques o comentaris o a vegades insults que apareixen, ja sigui de l'equip contrari, de l'arbitratge o d'aquest tipus de qüestions, perquè no estem ajudant aquest espai d'aprenentatge. Estem, des del meu punt de vista, embrutant un espai que hauria de ser net.
Al cap i a la fi, però, estem parlant d'esport. Per tant, el resultat del marcador entenc que és important, tant per la canalla com per l'equip, com per tots els presents. Com es combina una pràctica respectuosa amb aquesta voluntat de guanyar?
No, jo penso que no són incompatibles, eh? I la pregunta és molt encertada. I és veritat que en un partit hi ha un resultat, però també hi ha mil coses més a part d'un resultat. Aleshores, els entrenadors, els tècnics, estem sempre orientats a la forma de jugar. Com juguem? Hem d'intentar jugar el millor possible. I, evidentment, si juguem el millor possible, també anem a buscar un bon resultat. Però la clau d'aquests elements és no només veure un resultat, perquè moltes vegades, bueno, guanyarem i perdrem. Guanyar o perdre no és un tema de vida o mort, perquè si no morirem moltes vegades en la pràctica esportiva present constantment, no? El que és important és com juguem. Llavors, aquí hem d'aconseguir que tots juguem bé. Els nanos a la pista, els entrenadors fent la seva feina, els pares animant i ajudant, i que aconseguim que aquest espai sigui un espai, jo diria, d'aprenentatge i de que donen la nostra millor versió. Els resultats una mica clar que els hem de buscar i no, això no implica no ser competitius, però no tot s'hi val per guanyar ni hi ha formes de guanyar que a vegades no són exitoses. No? L'èxit és sempre donar la millor versió, tant pares com jugadors com entrenadors. Aquest és una mica el repte.
Per tant, un equip que juga net, que juga des del joc en equip, amb respecte, però que no guanya mai, no ha de sentir-se tampoc malament.
Jo penso que el resultat és una conseqüència de moltes coses. Per exemple, poso un exemple molt clar. Moltes vegades, moltes categories són categories que tenen 2 anys. El primer any de la categoria, bueno, doncs et toca una mica, ets dels més joves, no?, d'aquella categoria i competeixes amb equips més. Bueno, doncs aquell any, el primer any, en aquest cas, doncs podria ser d'infantils o d'alevins, és un any molt difícil, que els resultats no t'acompanyen. Però l'important des d'aquest punt de vista, tant pares com entrenadors, és animar aquests nens o nenes segueixin aprenent, segueixin millorant, perquè el proper any, no, probablement els fruits vindran, no? El món de l'entrenament com el món de l'educació, els resultats massivament immediats. Treballem a mig i a llarg plaç, no? Aleshores, el resultat ho hem de tenir en compte, clar que sí, però no és el més important. Si som pacients i treballem bé, els resultats arriben, cadascú dins les seves possibilitats, no? Però hem d'intentar veure el món de l'esport des del punt de vista quan hi ha nens aprenents, que és un espai d'aprenentatge, i això ens obliga, doncs, a, com he dit abans, a no embrutar aquest espai, no? El joc net és un repte de tots.
Quan diem de tots, entenc que també diem dels entrenadors. Hi ha d'haver una comunicació, em suposo, entre les famílies i els entrenadors per veure que tots treballen en la mateixa línia cap a aquesta obtenció d'uns valors i no tant d'uns resultats numèrics.
Sí, ho has dit molt bé. Jo penso que tots som agents una mica al voltant d'això. Igual que en l'escola és interessant que les famílies tinguin relació amb els professors i a través de la tutoria estableixin un vincle i una relació des d'aquest punt de vista, en el món de l'esport és el mateix. Jo no només l'entrenador, sinó també animo que els clubs ajudin a formar els pares, no? Els pares van amb tota la il·lusió, intervenen, ells tenen ganes de fer coses i a vegades els clubs poden ajudar a identificar aquest paper, que és una mica el tema de la xerrada, és quin paper tenen els pares al món de l'esport i dins d'aquest paper la relació amb l'entrenador és una figura clau. I els pares els diria que respecti molt a l'entrenador dels seus fills, és una persona molt important en la seva vida i que la comunicació amb ells farà que en molts casos trobin una persona que en aquest cas és saber còmplice en la formació dels seus fills, no? Es poden generar vincles molt interessants.
Jo, com a persona que de petita em van apuntar a futbol, a bàsquet, com es fa amb tots, i que doncs, jo sempre perdia, perquè no se m'ha donat mai especialment bé, El que recordo molt és una sensació de frustració. Sí. Com es lluita contra aquesta frustració amb la canalla de no passar res per haver perdut de tant en tant?
Sí, jo per ser una mica el que et comentava, no? El resultat és una dada molt important d'un partit, però és una dada més de moltes que hi ha. Aleshores, què és interessant? Per exemple, imagina't un equip que doncs no aconsegueix bons resultats, però jo penso que aquest equip, si l'entrenador és hàbil i estableix altres objectius de millora, imagina't en aquest cas en bàsquet, no? A part una mica del resultat, jo puc marcar objectius orientats a jugar cada vegada millor, perdre menys pilotes, fer més passades, agafar més rebots, defensar millor. Tots aquests elements jo puc percebre que milloro independentment del resultat que obtingui. Jo penso que la motivació més important de quan un practica alguna cosa, a part del resultat, és millorar. Jo penso que si aquests nens, aquestes nenes que no tenen bons resultats pel motiu que sigui, percebeixen que milloren, estaran motivats. I és més, aquesta motivació els hi permetrà mantenir per, probablement, si tenen talent, potser, saps, arribar doncs, a tenir resultats exitosos, no? Aquest és un procés molt, molt interessant. Jo, per això és tan important orientar-te a aquelles coses que depenen de tu. Què puc fer jo millor? Pensa que el resultat moltes vegades no depèn de nosaltres. Podem jugar molt bé, l'altre equip juga millor, doncs el felicitem i punt. Però l'orientació i la millora a mi em sembla que és un element motivador essencial. Si ho aconseguim, els entrenadors que el tenen molt clar, amb els jugadors i els pares, jo penso que aconseguirem un bon clima d'aprenentatge al voltant de la pràctica esportiva.
En aquest sentit, als camps de futbol han aparegut aquestes pancartes negres que diu prou violència al futbol, una campanya de respecte. S'ha notat una millora en l'actitud a les grades des de l'inici d'aquest intent de conscienciació?
Sí, jo penso que estaven molt preocupats, perquè últimament les escenes que es veien d'actituds violentes D'on surt la violència? Doncs de la frustració d'uns pares que consideren que no se'ls arbitra bé, que no juguen bé o que se'ls perjudica. Aquests són actituds humanes que hem d'intentar esborrar dels camps d'esportius, no? Especialment en situacions d'aprenentatge. No només, també parlaríem de l'alt rendiment, que també és un món que preocupa bastant, no? Però en el món de l'aprenentatge de dades de formació penso que és important. Totes les accions que vagin en aquesta direcció jo penso que són molt importants per erradicar una mica aquests comportaments que, en el fons, el que hem d'intentar és controlar. Per què? Pues perquè no facilitem l'aprenentatge. És una pressió afegida més, és crear un mal clima, com deia abans, és com embrutar una mica un espai que hauria de ser net. I aquest repte el tenim tots, no? I si ho aconseguim, aconseguirem que aquesta pràctica esportiva sigui gratificant, positiva, ens generi uns vincles amb els nostres companys o amb altra gent en el món de l'esport. Ens obre moltes, moltes oportunitats, els que hem viscut, sabem el que ens ha donat, no? Aleshores, bueno, pues el repte és una mica que tots fem aquest paper, i en aquest cas els pares juguen un paper molt important.
Quan fas xerrades o tutories amb famílies, quina és la resposta que reps per part d'elles? Estan disposats a escoltar les famílies?
Jo crec que sí. El que passa que és sempre, jo penso que les famílies sempre volen fer el millor. El que passa que a vegades no sempre som capaços i hi ha situacions que ens costa molt controlar, no? És com una mica l'educació dels fills, sabem que és una relació molt, molt emocional, molt, molt potent, i a vegades passem moments molt difícils, no? Perquè no fan coses que realment ens agraden, i llavors aquí sempre el plantejament és com puc ajudar a modificar una conducta, no? Com puc fer que allò que no fa ho faci, o com fer jo que sé, que endreci la seva habitació, no? O fer aquest tipus de coses, no? Aleshores, bueno, aquest és un repte que sempre tenim, i per això la relació per als fills és tan complexa, perquè és molt emocional, no? I a més va canviant, és un procés de deslligament. Els pares sempre ens costa, no?, deixar més espai, entendre que els nostres fills van creixent i tenen necessitats diferents. Bueno, doncs jo penso que es va aprenent, no?, i anem trobant una mica la manera de fer-ho. El que hem de fer, va aprendre des d'aquest punt de vista, és aquest punt de control emocional. Jo insistiré molt que no hi ha valor sense control emocional, és impossible. Qualsevol valor implica un esforç, i aquest esforç de ser tolerant o ser respectuós vol dir que tinc que tenir aquesta capacitat de controlar les meves emocions. No puc enfadar-me les primeres de canvi, no puc cridar les primeres de canvi, no puc insultar les primeres de canvi encara que allò em sembli injust. Per què? Pues perquè no estic ajudant, no estic formant, estic traient una mala versió meva, no?, que en el fons ens interessa, doncs, millorar-la i ser capaç de controlar-la, no? Perquè, bueno, pues això és el que queda, això és el que transmetem, no? Jo no vull generar més responsabilitat ni preocupar en excés, no? Però aquest punt d'autocontrol el necessitem, i quan més emoció hi ha, més costa, no? Per això la relació per a fills és tan apassionant i també tan complexa.
El futbol és l'esport on més problemes d'aquest tipus es troben?
Sí, probablement perquè és el més massiu, el que genera molt més gent, el que també hi ha més expectatives, el que, bueno, també depèn una mica de l'àmbit una mica on t'has format, on has jugat. Hi ha esports que neixen més d'entorns més educatius, de centres educatius on ja tenen... Bueno, però jo penso que a la llarga el que estem veient és que hem d'intentar que aquest fair play, no, aquests valors que volem que envoltin el món de l'esport, s'encomanin en tots els àmbits, no? Però sí que és cert que probablement el futbol és on més es manifesta, tant el bo com el dolent, però hi ha on algunes vegades hi ha comportaments que jo penso que hauríem de ser capaços d'erradicar dels camps on els nens i les nenes practiquen esport. I en aquest cas hem de fer tot un esforç per aconseguir-ho.
Tots hem vist en algun moment imatges de famílies que salten al camp de joc a agredir ja a nivell físic a entrenadors, a àrbits. Aquestes imatges segueixen passant avui en dia. A Catalunya ens trobem camps de futbol en l'àmbit infantil o juvenil on s'arribi a l'agressió física?
Sí, no és un exemple, són casos puntuals, però la sensació una mica que és més... Penso una mica una cosa, en la nostra societat cada vegada hi ha més comportament agressiu, en el sentit que quan una cosa ens frustra, no ens agrada, la contenció emocional en aquestes situacions són complicades. Estic parlant, per exemple, dels centres assistencials o els centres educatius. Cada vegada davant de situacions que no ens agraden o que ens frustren o que ens incomoden, tenim una resposta més agressiva davant d'aquests entorns. I, bueno, doncs, què hi ha? Quin és el nostre objectiu que hi ha al darrere? Doncs aquesta frustració, aquesta situació que no m'agrada, o que jo puc considerar que és injusta, tinc que aprendre a reaccionar d'una manera adequada. No puc fer-ho d'una manera impulsiva, perquè probablement no estic espanyant la situació i complicant-la més. Per tant, l'esport només és un reflex de la nostra societat. La nostra societat cada vegada més es dona més respostes d'aquest estil. Ho dic perquè en diferents àmbits ho trobaríem, en l'àmbit de la salut, la gent que treballa en l'àmbit de la salut, en els hospitals, en les urgències, reclamen que cada vegada més es troben en situacions cada vegada més violentes en algunes situacions, i també està passant a les escoles, no? Per tant, aquest és el repte. Jo penso que l'esport és un gran mitjà educatiu. Tot el que sigui aconseguir un esport més net, que ens doni la millor versió dels entrenadors, dels jugadors i dels pares, ajudarem també a aquest canvi de mica social, no? Que, bueno, ens agradaria pensar que totes les accions van una mica en aquesta direcció.
Així doncs, ja per acabar, el consell final, al cap i a la fi, es pot reduir a respirem profundament, ens ho prenem amb calma i intentem controlar les emocions.
Sí, perquè aquest control emocional, que jo diria que és essencial, encara que tinguem raó, encara que pensem que aquella acció no és adequada, o que l'àrbit, o que aquella noia, que també està aprenent, jo he treballat molt en el món de l'arbitratge, i a vegades demanaria una mica, igual que respecte als entrenadors, respectar aquests nens i nenes que estan aprenent arbitrant. I l'arbitratge forma part del joc, i l'errada de l'àrbit forma part del joc. Hem de veure que això no deixa de ser un joc, no deixa de ser una activitat que estem una mica per jugar. Ningú ens està robant, ningú ens està... neix una mica per perjudicar-nos, no? Que això és el que genera aquestes emocions tan negatives. Hem de mirar l'esport amb uns altres ulls. Jo entenc que el món professional, bueno, també discutiríem si podem fer-ho o no, però ja és un altre món. Però quan hi ha nens i nenes aprenent i apassionats per fer-ho, hem de mirar aquell esport amb uns ulls en el que hem d'intentar que aquell espai sigui el més net possible, que faciliti l'aprenentatge i generar un bon clima. Tu ho has dit.
I que al cap i a la fi els nens són esponges i que tot el que veuen ho reproduiran.
Si no, caiem una mica, saps, amb aquella recarrega dels nostres avis, fes el que jo dic però no el que jo faig. Per què? Perquè el missatge sempre era adequat, no? Aquest és el problema dels valors. Els valors s'han d'encomanar, no s'expliquen, els valors s'encomanen. Estem una mica obligats a tenir-los, a poder-los protegir. I que darrere de qualsevol valor hi ha un control emocional perquè ens suposa un esforç. Ara, si ho fem, ho transmetem. Ningú transmet el que no té. Aquesta és una mica l'obligació que ens hem de posar tant una mica doncs, pares, entrenadors, professors, tècnics, no? A ser capaços de transmetre els valors més positius que podem.
Doncs Àlex Gordillo, expert en diverses àrees de l'esport i en el que Nantros ens incumbeix, formador de persones relacionades amb el món de l'esport. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i esperem veure aquest canvi de ben aviat als camps de futbol, de bàsquet, de tota Catalunya. Moltes gràcies.
Molt bé, tant de bo. Moltes gràcies.